Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La Fiscalia eleva agressió sexual l'acusació als 6 homes que haurien violat en grup i per torns una nena de 14 anys a Manresa en una fàbrica abandonada l'any 2016. Montse Manent.
Les penes són de fins a 15 anys de presó. Per al setè home, que s'ho va mirar sense impedir-ho, demana una multa de 4.000 euros. El judici ha quedat ja vist per sentència.
El Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental ha aprovat declarar l'emergència climàtica a la comarca.
L'objectiu és activar el més aviat possible un pla d'acció per millorar la qualitat de l'aire i crear una taula política i sensibilitzar la ciutadania.
Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
L'ENS supramunicipal s'ha compromès a elaborar un pla d'acció per la millora de la qualitat de l'aire i la creació d'una taula política sobre aquest àmbit. I és que 12 dels 23 municipis de la comarca superen els nivells de contaminació en diòxid de carboni, especialment a les grans ciutats. Es tracta de dur a terme accions coordinades en tots els municipis i adoptar algunes iniciatives locals, com els recents canvis en la mobilitat a Terrassa.
Els vehicles més contaminants que circulin per la futura zona de baixes emissions a Barcelona podran ser multats amb gairebé 2.000 euros. La nova zona entrarà en vigor l'1 de gener i abarcarà una àrea de més de 95 quilòmetres quadrats.
La mesura s'ha presentat en el marc de la Setmana de la Mobilitat Europea i afectarà uns 120.000 vehicles. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que la Generalitat donarà suport als ajuntaments afectats.
La Generalitat acompanyarà els 5 ajuntaments i l'àrea metropolitana en aquest procés d'implantació de la zona de baixes emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona. I com a govern, més enllà d'aquest acompanyament, evidentment, hem de facilitar que aquesta zona de baixes emissions sigui efectiva per si mateixa i amb totes les mesures que l'han d'acompanyar.
Grups animalistes de les Terres de l'Ebre reuniran amb grups polítics al Parlament per demanar que es canviï la llei catalana que permet la celebració de correbous.
En declaracions a la xarxa, la presidenta de l'entitat animalista Lexànima, Marina Ballosada, s'ha mostrat optimista per l'inici d'aquests contactes.
Iniciem ronda amb els grups parlamentaris aquesta mateixa setmana, doncs per demostrar amb documentació gràfica i escrita doncs totes les incidències que hi ha hagut, no només amb animals, sinó també amb les persones, per intentar una vegada per totes ja modificar la llei de protecció dels animals de Catalunya i erradicar d'una vegada per totes aquest tipus d'espectacles.
El Festival Esperança del Prat de Llobregat segueix incrementant la presència femenina i s'obre nous gèneres musicals.
Lil Dami, El Pot Petit, Elèctrica, Dharma, Oques Gràcies o Su són alguns dels artistes que compliran l'edició d'enguany que ha de celebrar-se els propers 11, 12 i 13 d'octubre.
Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
Enguany el Festival Esperança estarà dedicat a conscienciar sobre l'escalfament global i les seves conseqüències mediambientals, socioeconòmiques i humanitàries. Òscar Randós, el codirector.
Veiem també amb l'Amni Rural una oportunitat per treballar també amb una conseqüència molt clara i amb la que treballem molt decididament des del festival, que serien les migracions, les persones que es veuen forçades a fugir dels seus països, ja sigui per la guerra, per la fam o pel canvi climàtic.
I els concerts de música sinfònica i de cambra seran els protagonistes de la temporada de l'Orquestra Sinfònica de Sant Cugat del Vallès.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tenim alguns ruixats que afecten punts del Pirineu i Prepirineu. En general, es podran mantenir de forma dispersa a punts d'aquestes zones al llarg de la tarda. En una jornada que la resta del país és en general tranquil·la, amb una temperatura molt similar a la del diumenge. Així es mantindrà la situació de cara també a la jornada de dimarts, quan ens espera un dia en general fins al migdia marcat pel cel serè molt poc ennuvolat, només amb alguns intervals de núvols baixos al sector sud de l'Itàlia. litoral i prelitoral durant la matinada, i a la tarda es mantindrà aquest ambient assolellat i només a punts del Pirineu i Prepirineu creixeran alguns núvols d'evolució diurna que fins i tot, com en el dia d'avui, podran deixar algun ruixat de caràcter dispers. Pel que fa a la temperatura, demà ambient matinal molt similar al del dilluns, mentre que al centre de la jornada hem d'esperar que la temperatura màxima sigui una mica més alta que la d'avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Fiscalia acusa d'agressió sexual els 6 homes que haurien violat en grup i per torns una nena de 14 anys a Manresa en una fàbrica abandonada l'any 2016. Les penes són de fins a 15 anys de presó. Per al 7è home, que s'ho va mirar sense impedir-ho, demana una multa de 4.000 euros. El judici ha quedat avui vist per sentència. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Va començar amb abús, però avui ha passat agressió. En les seves conclusions d'avui, la fiscal diu que els homes van actuar com una organització criminal orquestrada de manera successiva i grupal, aprofitant-se de la seva superioritat física i numèrica. I ha dit que no s'ha d'exigir a la víctima que sigui una heroïna. La noia havia begut alcohol i havia fumat porros. Va dir que li feien mal i que la deixessin estar, i va estar inconscient una estona. Els demana fins a 15 anys de presó.
I encara una altra agressió, en aquest cas a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'agredir sexualment una dona que havia segrestat durant unes hores.
Els fets van començar la nit de dissabte. El suposat autor de l'agressió hauria abordat la dona al carrer i l'hauria amenaçat amb un cúter per obligar-la a pujar al domicili de l'home al barri de Ciutat Vella. Un cop al pis li hauria fet tocaments. Finalment, diumenge al migdia, la dona va poder escapar-se i denunciar els fets. El presumpte agressor es troba ara mateix detingut a l'espera de passar dijous a disposició judicial.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental ha aprovat declarar l'emergència climàtica a la comarca. L'objectiu és activar el més aviat possible un pla d'acció per millorar la qualitat de l'aire i crear una taula política i sensibilitzar a la ciutadania. La mesura coincideix amb l'inici aquest dilluns de la Setmana de la Mobilitat Europea. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó. Bona tarda.
Bona tarda. El Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental ha acordat per unanimitat declarar l'emergència climàtica a la comarca. L'ens supramunicipal s'ha compromès a elaborar un pla d'acció per la millora de la qualitat de l'aire i la creació d'una taula política sobre aquest àmbit. I és que 12 dels 23 municipis de la comarca superen els nivells de contaminació en diòxid de carboni, especialment a les grans ciutats. Es tracta de dur a terme accions coordinades en tots els municipis i adoptar algunes iniciatives locals, com els recents canvis en la mobilitat a Terrassa. Ignasi Jiménez és el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
No es tracta d'un mer formalisme institucional que després s'ha acabat no res, sinó que la idea és que ja comencem a treballar el conjunt de municipis en relació al tema de qualitat de l'aire i que per tant doncs, posarem en marxa la redacció d'aquests treballs i començarem també a donar-li coherència i sentit a totes les mesures que es vagin implementant des dels diferents municipis del Vallès Occidental.
A banda de la declaració d'emergència climàtica, el Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental ha acordat que cap dels ajuntaments de la comarca no pagui Endesa el deute de la pobresa energètica.
Encara en medi ambient i per reduir els alts índexs de contaminació, els vehicles més contaminants que circulin a la zona de baixes emissions a Barcelona poden ser multats amb gairebé 2.000 euros. La nova zona entrarà en vigor l'1 de gener i abarcarà una àrea de més de 95 quilòmetres quadrats.
A partir de l'1 de gener, els vehicles més contaminants tindran prohibit circular els dies feiners a gairebé tot Barcelona i en alguns municipis veïns. La mesura afectarà uns 120.000 vehicles. La proposta d'ordenança que ho estableix es justifica perquè el trànsit rodat és el màxim contribuïdor als nivells de contaminació a nivell local. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que la Generalitat donarà suport als ajuntaments afectats.
La Generalitat acompanyarà els 5 ajuntaments i l'àrea metropolitana en aquest procés d'implantació de la zona de baixes emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona. I com a govern, més enllà d'aquest acompanyament, evidentment, hem de facilitar que aquesta zona de baixes emissions sigui efectiva per si mateixa i amb totes les mesures que l'han d'acompanyar.
De la futura zona de baixes emissions en queden excloses la zona franca industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià del Besòs. També en queden exemptes les rondes, si bé els vehicles afectats que hi circulin no en podran sortir per accedir a la ciutat. La nova ordenança preveu tant horaris com sancions pels qui els incompleixen, que arribaran des dels 200 als 500 euros en casos lleus, fins als 2.000 en casos considerats greus.
Més coses. El republicà Joan Alginet, cap de l'oposició a l'Ajuntament de Deltebre, serà el nou president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE. Substitueix en el càrrec a l'alcalde de Roquetes, Francesc Gas, que n'ocupava la presidència des del 2015. En els propers dies s'acabarà de completar la renovació del nou òrgan directiu, però de moment aquesta nova etapa del Consorci encara com a principals reptes de treball la lluita contra el mosquit del Delta, la mosca negra o la gestió forestal de les Terres de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. Constituït el 2014, el COPATE no només ha d'actuar de ròtula de les polítiques ambientals al territori, també està cridat a ser el bressol de la propera vegueria per transformar la realitat política, social i econòmica de les Terres de l'Ebre. És la declaració d'intencions del flamant nou president, el deltebrenc Joan Alginet. Nova etapa, constituïts els ajuntaments i consells comarcals del mandat 2019-2023. Impulsar la marca de la reserva de la biosfera i millorar la lluita contra el mosquit i la mosca negra, la recollida de brossa o la gestió forestal seran els grans reptes. Joan Alginet és el nou president.
Reptes com la mosquita al Delta, com la mosca negra als municipis de Ribera, com la gestió forestal que han d'obrir a partir dels incendis malèfics que vam tindre aquest estiu a la Ribera, o la millora dels serveis de recollida de residus del Baix Ebre i el Montsià.
El Ginet espera també consensuar un govern amb la màxima representativitat possible perquè el COPATE sigui, diu, l'instrument de tots. Ara, en els propers dies, s'escolliran els vicepresidents. En el darrer mandat, dos van ser socialistes i tres republicans. La Junta General del COPATE està formada per 27 representants, 9 del Baix Ebre, 9 del Montsià, 5 de la Ribera d'Ebre i 4 de la Terra Alta. Per forces polítiques, 12 són republicans, per 8 de Junts, 3 del PSC, 3 d'En Comú Guanyem i un de l'agrupació d'electors de Benissanet.
En mobilitat, Renfe ha posat en marxa aquest dilluns el tren d'alta velocitat AVE City, que ha de connectar Lleida amb Saragossa de forma més econòmica que l'AVE o l'Avant. L'objectiu de la companyia és augmentar la mobilitat dels usuaris. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
Aquest nou servei té una durada similar a la dels trens d'alta velocitat, però el preu és considerablement més baix, entre els 17 i els 22 euros. Tot i això, la freqüència de convois encara és baixa. Per exemple, per aquesta setmana hi ha previst només un tren en el trajecte Lleida-Barcelona a les 7 del matí i per molts dies ja s'han esgotat els bitllets. La durada prevista del viatge és d'una hora i 11 minuts, mentre que el preu de l'avant és de 32 euros i el temps de viatge el mateix. Els AVE tarden menys, una hora i 3 minuts, i n'hi ha de preus diferents, entre 21 i 43 euros, en funció de l'hora i la tarifa. En el cas del trajecte Lleida-Saragossa, es poden trobar bitllets a partir de 13 euros amb un trajecte per dia a les 11 de la nit. En aquest cas, el trajecte té una durada de 47 minuts, mentre que l'AVE costa 19 euros i tarda 41 minuts. Segons el web de Renfe, aquests trens AVE City estan pensats per complementar l'oferta d'AVE a preus més econòmics amb l'objectiu de facilitar i augmentar la mobilitat dels usuaris.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Sant Cugat del Vallès dona suport oficial a les famílies endeutades amb Endesa per evitar que l'energètica els talli el subministrament. El ple de l'Ajuntament ha aprovat aquesta tarda una declaració institucional que ha comptat amb els vots de totes les formacions, exceptuant Ciutadans, que s'ha abstingut. Cugat.cat, Ana González, bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat ha fet oficial el seu compromís amb el suport a les famílies endeutades amb Endesa per evitar que l'energètica els talli el subministrament. Ha estat possible gràcies a una declaració institucional. Ha hagut llum verda per part de tots els grups municipals, tret de Ciutadans, que s'ha abstingut per no compartir la totalitat del text. La declaració insta la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics i a defensar la llei. Sentim la tinenta d'alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Núria Givert.
No tolerarem l'amenaça de privar d'un dret bàsic a les persones més vulnerables d'aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l'aigua o el gas han d'assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat.
El text també exigeix la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la llei. Finalment, també insta les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent si Endesa procedeix als talls de subministrament.
A Lleida, el govern municipal quantifica en 175 milions d'euros el deute de la Paeria i els seus organismes dependents. L'Ajuntament de la capital del Segrià ha detectat presumptes irregularitats en la comptabilitat de l'empresa municipal d'urbanisme. Després de fer una anàlisi detallada de la situació financera de la Paeria, l'equip de govern municipal assegura que el deute del consistori és de prop de 1.300 euros per ciutadà, gairebé el triple de la mitjana catalana. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
Segons el nou equip de govern de la Paeria, el deute actual del consistori és de 175 milions d'euros. 82 corresponen estrictament a l'Ajuntament, 41 al Parc Científic i 52 a l'Empresa Municipal d'Urbanisme. En el cas del Parc Científic, l'Ajuntament aposta per la seva viabilitat i està estudiant la manera de refinançar el deute. Pel que fa a l'EMUS, estan analitzant amb més detall els números, davant apuntes des del consistori de la presència de presumptes irregularitats en la comptabilitat. Així ho apuntava la regidora d'Economia de la Paeria, Montse Pifarré.
S'han detectat presumptes irregularitats comptables que ens aconsellen fer en els propers mesos una revisió profunda de l'estat financer i de la gestió de l'empresa.
Pel que fa a l'execució del pressupost del 2019, el govern municipal apunta que a 31 de juliol ja s'havia esgotat el 70% del pressupost d'aquest any i la xifra puja fins al 77% si es tenen en compte les nòmines dels treballadors. Per això Pifarré assegura que s'han trobat factures al calaix pendents de pagament i algunes partides ja esgotades a mitjans d'any.
A pocs dies de la celebració del segon aniversari del referèndum d'autodeterminació, l'Ajuntament de Vic aprova aquesta tarda el nom de plaça 1 d'octubre a l'espai situat davant de l'emblemàtic edifici del Sucre. L'aprovació arriba al ple del consistori de la capital osonenca sense acord entre els partits independentistes. El 9FM, Natàlia Peix.
Bona tarda. Tant l'equip de govern de Vic com les entitats sobiranistes, l'ANC i Òmnium, consideren que el lloc escollit és simbòlic perquè l'edifici del Sucre va acollir un dels col·legis electorals l'1 d'octubre de 2017. D'allà també en va sortir, entre d'altres, la manifestació del 20 de setembre, la primera de les grans mobilitzacions que es van fer a la ciutat de Vic abans i després del referèndum. La proposta, però, no compta amb la unanimitat de tots els partits i entitats independentistes presents a la comissió creada fa un any i estan a favor Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, l'ANC i Òmnium, però no capgirem en Vic i el CDR. Aquests dos últims consideren que el lloc que es proposa no es pot considerar un espai públic. Abans d'escollir aquest punt per posar-li el nom d'1 d'octubre, a Vic se'n van descartar almenys dos més, el carrer Virrei Avilés i la plaça de l'estació. En el primer cas, el 85% dels veïns van votar-hi en contra i en el segon ho van fer el 75%. La intenció de l'equip de govern és poder inaugurar el nou espai 1 d'octubre el dia 30 de setembre, la vigília del segon aniversari del referèndum.
Rebassem ara altres notícies destacades del dia. En infraestructures, la demarcació de carreteres de l'Estat de Catalunya inicia els tràmits per desencallar la Nacional 2 en el seu tram entre Maçanet de la Selva i Tordera. En els propers dies, els ajuntaments d'aquests dos municipis es reuniran amb Foment i amb els propietaris dels terrenys afectats per les expropiacions. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Es durà a terme l'ocupació dels terrenys i començaran les obres d'ampliació de la capacitat de la via, que consistiran en la construcció d'un segon carril i en alguns trams d'un tercer en cada sentit de la marxa. Aquesta obra, però, no comporta la construcció de tota l'infraestructura d'un desdoblament. L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, assegura que es tracta d'un projecte d'arranjament de la via per eliminar revolts. L'alcalde recorda que s'ha arribat fins a aquest punt després que el Ministeri de Foment hagi desestimat l'opció de desdoblar la N2 en aquest tram.
I ens va deixar tirats i el que s'ha trobat, doncs, que té una carretera nacional 2 de mitjans del segle XX, per tant han passat molts anys, que ha de reformar perquè és perillosa i perquè sobretot vindran cotxes acostumats a anar per una via ràpida que vindrà de Girona o vindrà de Barcelona i s'arribarà amb una nacional, doncs, de les que hi havia quan anava la gent amb 600.
També ha subratllat que es garanteix l'accés a tots els habitatges per on passarà la carretera i ha afegit que es comprovarà la correcta indemnització dels béns privats afectats per l'expropiació, projecte de millora de la Nacional 2 de Maçanet a Tordera.
La Guàrdia Civil ha començat a vigilar les instal·lacions interiors de la central nuclear d'Ascó, a la Ribera d'Ebre. Segons s'ha informat, el cos tindrà una presència permanent a l'interior de la planta per tal d'evitar possibles atacs o intrusions. L'operació s'emmarca en les mesures preses per l'alerta antiterrorista i pròximament s'establiran també a la central de Vandellós 2, al Baix Camp. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa, bona tarda.
Bona tarda. La unitat de resposta de la Guàrdia Civil comença a protegir l'interior de la central nuclear d'Ascó. Segons ha informat el cos, el contingent està format per membres del grup de reserva i seguretat, que tindran una presència permanent a l'interior de la planta per tal de repel·lir possibles atacs o intrusions. La mesura que s'adopta en el marc de l'alerta antiterrorista implicarà l'estada de 35 agents del grup de reserva i seguretat en cadascuna de les dues centrals. Els efectius hi estaran en torn de 15 dies, per la qual cosa el contingent estarà format per 140 agents. Segons la Guàrdia Civil, el desplegament d'aquesta unitat s'emmarca en les mesures adoptades d'acord al desenvolupament de la Llei de Protecció d'Infraestructures Crític.
Doncs encara a les Terres de l'Ebre, una de les manifestacions tradicionals allà són els correbous. Aquesta setmana, diferents grups animalistes es reuniran amb grups polítics al Parlament per demanar que es canviï la llei catalana que permet la seva celebració. A Catalunya, la norma aprovada l'any 2010 prohibeix les corrides de toros, però no els correbous, perquè asseguren formar part de la cultura de nombroses poblacions. Pep Carbonell, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En declaracions a la xarxa, la presidenta de l'entitat Lexànima, Maria Vallossada, s'ha mostrat optimista per l'inici d'aquests contactes i perquè finalment també es prohibeixin els correbous.
Iniciem ronda amb els grups parlamentaris aquesta mateixa setmana, doncs per demostrar amb documentació gràfica i escrita doncs totes les incidències que hi ha hagut, no només amb animals, sinó també amb les persones, per intentar d'una vegada per totes ja modificar la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya i erradicar d'una vegada per totes aquest tipus d'espectacles.
D'altra banda, Vallossada també ha proposat que es faci una consulta a Catalunya i que siguin els ciutadans els qui decideixin què cal fer, si cal prohibir o no els correbous.
En cultura, el Festival Esperanza del Prat de Llobregat segueix incrementant la presència femenina i s'obre nous gèneres musicals. Lil Dami, El Pot Petit, Elèctrica d'Arma o Cas Grasses o Su són alguns dels artistes que compliran l'edició d'enguany, que ha de celebrar-se els propers 11, 12 i 13 d'octubre. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Enguany el Festival Esperanza estarà dedicat a conscienciar sobre l'escalfament global i les seves conseqüències mediambientals, socioeconòmiques i humanitàries. L'onzena edició vol posar l'èmfasi en el paper que pot jugar el món rural a l'hora d'afrontar aquesta crisi climàtica. Òscar Randos, el codirector.
Veiem també amb l'àmbit rural una oportunitat per treballar també amb una conseqüència molt clara i amb la que treballem molt decididament des del festival, que serien les migracions, les persones que es veuen forçades a fugir dels seus països, ja sigui per la guerra, per la fam o pel canvi climàtic. També tenim aquesta situació i veiem que aquí és una oportunitat i treballem molt decididament perquè aquest any doncs tot giri amb les taules de reflexió, amb el discurs del festival, amb el suport als projectes que donarem al final amb aquesta qüestió, no?
Entre les novetats més destacades del festival es potenciarà espectacles més familiars com El Pot Petit o la incorporació del jazz amb el pretenc Joan Chamorro al capdavant. També hi haurà la banda Esperanza, que liderarà l'ex de Gossos, Nacho Tarrés, i tornarà l'Esperanza és Mujer, una proposta que reivindica la presència de la dona tant dins com fora de l'escenari i que s'amplia a 3 dies de festival. Serà entre l'11 i el 13 d'octubre.
I els concerts de música simfònica i de cambra seran els protagonistes de la nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat del Vallès. Enguany el grup compleix 30 anys i ho celebrarà el 24 d'abril al Teatre Auditori Sant Cugatenc amb un espectacle musical i visual. Cugat.cat, Marc Castro.
L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat del Vallès ha completat més de 600 concerts durant els 30 anys d'existència i prop de 200 han estat al Teatre Auditori de la localitat vallesana. La temporada es dividirà en concerts de música simfònica i la de cambra, que compleix el tercer any. Prop d'una quarantena de concerts es podran veure entre Sant Cugat, Vilassar de Mar i de Dalt i Sant Pere de Ribes. El director de l'orquestra, Josep Ferrer, ha lloat la qualitat i el nivell dels concerts que es podran presenciar a Sant Cugat del Vallès.
De fet, són dues temporades diferents, una simfònica, que són els concerts que fem al Teatre Auditori, amb el que hi ha directors tan importants com el Salvador Brotons, com el Montcolomer, com el Néstor Nesterovic, com el Marc Moncusí, solistes com l'Anna Hasler, l'Elisabet Frank, el mateix Albert Guinovà, el grup de dansa de la Brasteva, vull dir que és un concert molt potent, gent de molt de prestigi i que esperem que siguin un èxit.
La presidenta de la Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra, Flora Puntos, ha destacat que vol que l'orquestra arribi als 400 socis abans que finalitzi l'any.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Reus Deportiu és el campió de la Supercopa d'hoquei patins després d'imposar-se al Barça en la final disputada a Igualada.
És la tercera Supercopa d'Espanya que sumen els de Jordi García, que feia 13 anys que no la guanyaven. Un gol de Romà Vancells, quan faltaven 3 minuts per al final, va capgirar el marcador fent pujar el 2-3 final.
La nova ràdio, David Fernández.
Després de guanyar-la el 1984 i el 2006, el Reus Deportiu ha tornat cap a la capital del Baix Camp amb la seva tercera Supercopa d'Espanya. El Reus Deportiu Miró es va proclamar vencedor de la competició després de guanyar per 3-2 al Barça. Els reusencs es van avançar al marcador gràcies a un gol de Marc Julià en el minut 20 de la primera part. Ja a la segona, el jugador dels barcelonins, Joao Rodríguez, va empatar a 1 a falta de 7 minuts pel final i pocs segons més tard el Barça s'avançava en el marcador després d'un gol d'Elder Núñez. Ja a la recta final del partit, al minut 44, Àlex Rodríguez va retornar un empat al marcador que 3 minuts més tard es va transformar en la victòria definitiva roig i negra després del darrer gol de Romà Vancells. Un gran partit d'hoquei en el qual l'equip roig i negre va desplegar a la pista un bon joc defensiu i va saber treure rèdit dels gols aconseguits. Una bona dosi d'ànims pel conjunt reusenc just abans d'iniciar l'hoquei lliga el pròxim dissabte a la pista del Girona.
En bàsquet, el títol de la Lliga Catalana LEB va ser per al Pardinyes.
Els lleidatans del Pardinyes es va imposar al Club Bàsquet Prat per 76-68, sorprenent tothom en el curs del seu debut a la LEB Plata, i van trencar el domini potablava que s'havia adjudicat les quatre darreres edicions de la competició. Mentre que la Lliga Catalana Femenina, l'Espart City i Girona va guanyar el Cadí a la Seu 46-66, en el que suposa el vuitè títol del seu palmarès.
En waterpolo, el cap de setmana ha estat ocupat per les competicions europees amb bon balanç per als clubs catalans.
Només el Club Natació Barcelona ha quedat fora de la Lliga de Campions després de perdre els últims instants per 9-8 a la piscina de l'Oradea romanès en la segona fase prèvia. La bona notícia és la classificació del Terrassa, que va guanyar 13-6 a l'Estrasburg i acaba líder invicte del seu grup. Els vallesans van sumar 3 victòries en els 3 partits disputats.
A l'Eurocup Lent, tant el Mediterrani com el Mataró passen a la segona ronda prèvia.
El Quadis ha sumat 2 victòries, l'última contra l'Anvers per 23-7. Aquesta fase es va disputar a Split, a Croàcia. També hi ha participat el Mediterrani en el seu retorn europeu 19 anys després. Els sencencs van imposar-se en el darrer partit al Mornar per 6-10. Maresmencs i barcelonins coneixeran demà els rivals de la següent fase i s'hi acolliran la competició.
En futbol, demà juga el Girona sense Estuani.
Els de Juan Carlos Unzué juguen al camp de l'Almeria, un dels equips invictes de segona, a partir de les 7 de la tarda.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Comença la nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
La millor música simfònica a càrrec de les batutes més prestigioses, interpretada per grans solistes i la força de Beethoven en el seu 250è aniversari.
Descobreix tota la programació. Abonaments i entrada ja a la venda a auditori.cat.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Del 18 al 21 de setembre, viu la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Una programació amb més estrenes que mai, singular i diversa. Més de 80 concerts per a tots els públics en 4 dies a 8 escenaris. T'esperem! Vine, tornem a fer el millor dels festivals en un mercat. Més info i entrades a mmv-v-.cat.
¿Sabías que...?
La primera eina que va permetre executar reconeixement de veu digital va ser IBM Shoebox. Va ser presentat al públic durant la Fira Mundial de Seattle del 1962, després del seu llançament inicial al mercat al 1961. Aquest ordinador desenvolupat gairebé fa 20 anys abans de la introducció del primer IBM Personal Computer al 1981 va ser capaç de reconèixer 16 paraules parlades i els dígits del 0 al 9. La següent fita en el desenvolupament de la tecnologia de reconeixement de veu es va aconseguir a la dècada dels 70 a la Universitat de Carnegie Mellon a Pittsburgh. La seva eina Harfi va dominar un miler de paraules, molt similar al vocabulari d'un nen de 3 anys. Així doncs, els primers assistents virtuals, els quals van aplicar el programari de reconeixement de parla, van ser contestadors automàtics i programaris de metges de dictàfons digitals.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La Fiscalia eleva agressió sexual l'acusació als 6 homes que haurien violat en grup i per torns una nena de 14 anys a Manresa en una fàbrica abandonada l'any 2016. Montse Manent.
Les penes són de fins a 15 anys de presó. Per al setè home, que s'ho va mirar sense impedir-ho, demana una multa de 4.000 euros. El judici ha quedat ja vist per sentència.
El Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental ha aprovat declarar l'emergència climàtica a la comarca.
L'objectiu és activar el més aviat possible un pla d'acció per millorar la qualitat de l'aire i crear una taula política i sensibilitzar la ciutadania.
Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
L'ENS supramunicipal s'ha compromès a elaborar un pla d'acció per la millora de la qualitat de l'aire i la creació d'una taula política sobre aquest àmbit. I és que 12 dels 23 municipis de la comarca superen els nivells de contaminació en diòxid de carboni, especialment a les grans ciutats. Es tracta de dur a terme accions coordinades en tots els municipis i adoptar algunes iniciatives locals, com els recents canvis en la mobilitat a Terrassa.
Els vehicles més contaminants que circulin per la futura zona de baixes emissions a Barcelona podran ser multats amb gairebé 2.000 euros. La nova zona entrarà en vigor l'1 de gener i abarcarà una àrea de més de 95 quilòmetres quadrats.
La mesura s'ha presentat en el marc de la Setmana de la Mobilitat Europea i afectarà uns 120.000 vehicles. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que la Generalitat donarà suport als ajuntaments afectats.
La Generalitat acompanyarà. Acompanyarà els 5 ajuntaments i l'àrea metropolitana en aquest procés d'implantació de la zona de baixes emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona. I com a govern, més enllà d'aquest acompanyament, evidentment, hem de facilitar que aquesta zona de baixes emissions sigui efectiva per si mateixa i amb totes les mesures que l'han d'acompanyar.
Grups animalistes de les Terres de l'Ebre reuniran amb grups polítics al Parlament per demanar que es canviï la llei catalana que permet la celebració de correbous.
En declaracions a la xarxa, la presidenta de l'entitat animalista L'Exànima, Marina Vall-Llosada, s'ha mostrat optimista per l'inici d'aquests contactes.
Iniciem ronda amb els grups parlamentaris aquesta mateixa setmana, doncs per demostrar amb documentació gràfica i escrita doncs totes les incidències que hi ha hagut, no només amb animals, sinó també amb les persones, per intentar una vegada per totes ja modificar la llei de protecció dels animals de Catalunya i erradicar d'una vegada per totes aquest tipus d'espectacles.
En cultura, el Festival Esperanza del Prat de Llobregat segueix incrementant la presència femenina i s'obre nous gèneres musicals.
Lil Dami, El Pot Petit, Elèctrica d'Arma, Oques Grasses o Su són alguns dels artistes que compliran l'edició d'enguany que ha de celebrar-se els propers 11, 12 i 13 d'octubre.
Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
Enguany el Festival Esperanza estarà dedicat a conscienciar sobre l'escalfament global i les seves conseqüències mediambientals, socioeconòmiques i humanitàries. Òscar Randós, el codirector.
Veiem també amb l'àmbit rural una oportunitat per treballar també amb una conseqüència molt clara i amb la que treballem molt decididament des del festival, que serien les migracions, les persones que es veuen forçades a fugir dels seus països, ja sigui per la guerra, per la fam o pel canvi climàtic.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tenim alguns ruixats que afecten punts del Pirineu i Prepirineu. En general, es podran mantenir de forma dispersa a punts d'aquestes zones al llarg de la tarda. En una jornada que la resta del país és en general tranquil·la, amb una temperatura molt similar a la del diumenge. Així es mantindrà la situació de cara també a la jornada de dimarts, quan ens espera un dia en general fins al migdia marcat pel cel serè o molt poc ennuvolat, només amb alguns intervals de núvols baixos al sector sud de litoral i prelitoral durant la matinada, i a la tarda es mantindrà aquest ambient assolellat i només a punts del Pirineu i Prepirineu creixeran alguns núvols d'evolució diurna que fins i tot com en el dia d'avui podran deixar algun ruixat de caràcter dispers. Pel que fa a la temperatura, demà ambient matinal molt similar al del dilluns, mentre que al centre de la jornada hem d'esperar que la temperatura màxima sigui una mica més alta que la d'avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de parlar d'una tarda que va tornant poc a poc a la normalitat. Tot just tenim lentitud a les dues rondes, una mica també d'aturades a la B23 al Papiol cap a l'enllaç amb la P7, i en el cas de la B30, lentitud a Barberà en sentit d'enllaç amb la C58. Tenim temps de recorreguts bastant normals, en concret de Badalona cap al nus de la Trinitat, per exemple, són 9 minuts, quan normalment són 5, i de Besòs, per exemple, cap al nus de la Trinitat, uns 7 minuts trigareu. Per tant, hem de parlar de tarda que va tornant a la normalitat i demanar-vos sempre precaució. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La Fiscalia acusa d'agressió sexual els 6 homes que haurien violat en grup i per torns una nena de 14 anys a Manresa en una fàbrica abandonada l'any 2016. Les penes són de fins a 15 anys de presó. Per al setè home que s'ho va mirar sense impedir-ho, demanen una multa de 4.000 euros. El judici ha quedat avui vist per sentència. Mon Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Va començar amb abús, però avui ha passat agressió. En les seves conclusions d'avui, la fiscal diu que els homes van actuar com una organització criminal orquestrada de manera successiva i grupal, aprofitant-se de la seva superioritat física i numèrica. I ha dit que no s'ha d'exigir a la víctima que sigui una heroïna. La noia havia begut alcohol i havia fumat porros. Va dir que li feien mal i que la deixessin estar, i va estar inconscient una estona. Els demana fins a 15 anys de presó.
I encara una altra agressió, en aquest cas a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'agredir sexualment una dona que havia segrestat durant unes hores.
Els fets van començar la nit del dissabte. El suposat autor de l'agressió hauria abordat la dona al carrer i l'hauria amenaçat amb un cúter per obligar-la a pujar al domicili de l'home al barri de Ciutat Vella. Un cop al pis li hauria fet tocaments. Finalment, diumenge al migdia, la dona va poder escapar-se i denunciar els fets. El presumpte agressor es troba ara mateix detingut a l'espera de passar a disposició judicial.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental ha aprovat declarar l'emergència climàtica a la comarca. L'objectiu és activar el més aviat possible un pla d'acció per millorar la qualitat de l'aire i crear una taula política i sensibilitzar la ciutadania. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bona tarda.
Bona tarda. El Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental ha acordat per unanimitat declarar l'emergència climàtica a la comarca. L'ens supramunicipal s'ha compromès a elaborar un pla d'acció per la millora de la qualitat de l'aire i la creació d'una taula política sobre aquest àmbit. I és que 12 dels 23 municipis de la comarca superen els nivells de contaminació en diòxid de carboni, especialment a les grans ciutats. Es tracta de dur a terme accions coordinades en tots els municipis i adoptar algunes iniciatives locals, com els recents canvis en la mobilitat a Terrassa. Ignasi Jiménez és el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
No es tracta d'un mer formalisme institucional que després s'ha acabat no res, sinó que la idea és que ja comencem a treballar el conjunt de municipis en relació al tema de qualitat de l'aire i que per tant doncs posarem en marxa la redacció d'aquests treballs i començarem també a donar-li coherència i sentit a totes les mesures que es vagin implementant des dels diferents municipis del Vallès Occidental.
A banda de la declaració d'emergència climàtica, el Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental ha acordat que cap dels ajuntaments de la comarca no pagui Endesa el deute de la pobresa energètica.
El republicà Joan Alginet, cap de l'oposició a l'Ajuntament de Deltebre, serà el nou president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE. Substitueix en el càrrec a l'alcalde de Roquetes, Francesc Gas, que n'ocupava la presidència des del 2015. En els propers dies s'acabarà agrada completar la renovació del nou òrgan directiu, però de moment aquesta nova etapa del Consorci encara com a principals reptes de treball la lluita contra el mosquit al Delta, la mosca negra o la gestió forestal a les Terres de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. Constituït el 2014, el COPATE no només ha d'actuar de ròtula de les polítiques ambientals al territori, també està cridat a ser el bressol de la propera vegueria per transformar la realitat política, social i econòmica de les Terres de l'Ebre. És la declaració d'intencions del flamant nou president, el deltebrenc Joan Alginet. Nova etapa, constituïts els ajuntaments i consells comarcals del mandat 2019-2023. Impulsar la marca de la reserva de la biosfera i millorar la lluita contra el mosquit i la mosca negra, la recollida de brossa o la gestió forestal seran els grans reptes. Joan Alginet és el nou president.
Reptes com la mosquita al Delta, com la mosca negra als municipis de Ribera, com la gestió forestal que han d'obrir a partir dels incendis malèfics que vam tindre aquest estiu a la Ribera, o la millora dels serveis de recollida de residus del Baix Ebre i el Montsià.
El Ginet espera també consensuar un govern amb la màxima representativitat possible perquè el COPATI sigui, diu, l'instrument de tots. Ara, en els propers dies, s'escolliran els vicepresidents. En el darrer mandat, dos van ser socialistes i tres republicans. La Junta General del COPAT està formada per 27 representants, 9 del Baix Ebre, 9 del Montsià, 5 de la Ribera d'Ebre i 4 de la Terra Alta. Per forces polítiques, 12 són republicans, per 8 de Junts, 3 del PSC, 3 d'En Comú Guanyem i 1 de l'agrupació d'electors de Benissanet.
Encara medi ambient i per reduir els alts índexs de contaminació, els vehicles més contaminants que circulin per la futura zona de baixes emissions a Barcelona poden ser multats amb gairebé 2.000 euros. La nova zona entrarà en vigor l'1 de gener i abarcarà una àrea de més de 95 quilòmetres quadrats.
A partir de l'1 de gener, els vehicles més contaminants tindran prohibit circular els dies feiners a gairebé tot Barcelona i en alguns municipis veïns. La mesura afectarà uns 120.000 vehicles. La proposta d'ordenança que ho estableix es justifica perquè el trànsit rodat és el màxim contribuïdor als nivells de contaminació a nivell local. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que la Generalitat donarà suport als ajuntaments afectats.
La Generalitat acompanyarà els 5 ajuntaments i l'àrea metropolitana en aquest procés d'implantació de la zona de baixes emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona. I com a govern, més enllà d'aquest acompanyament, evidentment, hem de facilitar que aquesta zona de baixes emissions sigui efectiva per si mateixa i en totes les mesures que l'han d'acompanyar.
De la futura zona de baixes emissions en queden excloses la zona franca industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià del Besòs. També en queden exemptes les rondes, si bé els vehicles afectats que hi circulin no en podran sortir per accedir a la ciutat. La nova ordenança preveu tant horaris com sancions pels qui els incompleixen, que aniran des dels 200 o 500 euros en casos lleus fins als 2.000 en els casos considerats greus.
I parlant de la mobilitat, Renfe ha posat en marxa aquest dilluns el tren d'alta velocitat AVE City, que ha de connectar Lleida amb Saragossa de forma més econòmica que l'AVE o l'Avant. L'objectiu de la companyia és augmentar la mobilitat dels usuaris. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Aquest nou servei té una durada similar a la dels trens d'alta velocitat, però el preu és considerablement més baix, entre els 17 i els 22 euros. Tot i això, la freqüència de convois encara és baixa. Per exemple, per aquesta setmana hi ha previst només un tren en el trajecte Lleida-Barcelona a les 7 del matí i per molts dies ja s'han esgotat els bitllets. La durada prevista del viatge és d'una hora i 11 minuts, mentre que el preu de l'avant és de 32 euros i el temps de viatge el mateix. Els AVE tarden menys, una hora i 3 minuts, i n'hi ha de preus diferents, entre 21 i 43 euros, en funció de l'hora i la tarifa. En el cas del trajecte Lleida-Saragossa, es poden trobar bitllets a partir de 13 euros amb un trajecte per dia a les 11 de la nit. En aquest cas, el trajecte té una durada de 47 minuts, mentre que l'AVE costa 19 euros i tarda 41 minuts. Segons el web de Renfe, aquests trens AVE City estan pensats per complementar l'oferta d'AVE a preus més econòmics amb l'objectiu de facilitar i augmentar la mobilitat dels usuaris.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Sant Cugat del Vallès dona suport oficial a les famílies endeutades amb Endesa per evitar que l'energètica els talli el subministrament. El ple de l'Ajuntament ha aprovat aquesta tarda una declaració institucional que ha comptat amb els vots de totes les formacions, exceptuant Ciutadans, que s'ha abstingut. Cugat.cat, Ana González, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat ha fet oficial el seu compromís amb el suport a les famílies endeutades amb Endesa per evitar que l'energètica els talli estrament. Ha estat possible gràcies a una declaració institucional que ha rebut llum verda per part de tots els grups municipals, tret de Ciutadans, que s'ha abstingut per no compartir la totalitat del text. La declaració insta la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics i a defensar la llei. Sentim la tinenta d'alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Núria Gibert.
No tolerarem l'amenaça de privar d'un dret bàsic a les persones més vulnerables d'aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l'aigua o el gas han d'assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat.
El text també exigeix la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la llei. Finalment, també insta les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent si Endesa procedeix als talls de subministrament.
A Lleida, el govern municipal quantifica en 175 milions d'euros el deute de la paeria i els seus organismes dependents. L'Ajuntament de la capital del Segrià ha detectat presumptes irregularitats en la comptabilitat de l'empresa municipal d'urbanisme. Després de fer una anàlisi detallada de la situació financera de la paeria, l'equip de govern municipal assegura que el deute del consistori és de prop de 1.300 euros per ciutadà, gairebé el triple de la mitjana catalana. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Segons el nou equip de govern de la paeria, el deute actual del consistori és de 175 milions d'euros. 82 corresponen estrictament a l'Ajuntament, 41 al Parc Científic i 52 a l'empresa municipal d'urbanisme. En el cas del Parc Científic, l'Ajuntament aposta per la seva viabilitat i està estudiant la manera de refinançar el deute. Pel que fa a l'EMU, s'estan analitzant amb més detall els números, davant apuntes des del consistori de la presència de presumptes irregularitats en la comptabilitat. Així ho apuntava la regidora d'Economia de la paeria, Montse Pifarré.
S'han detectat presumptes irregularitats comptables que ens aconsellen fer en els propers mesos una revisió profunda de l'estat financer i de la gestió de l'empresa.
Pel que fa a l'execució del pressupost del 2019, el govern municipal apunta que a 31 de juliol ja s'havia esgotat el 70% del pressupost d'aquest any i la xifra puja fins al 77% si es tenen en compte les nòmines dels treballadors. Per això Pifarré assegura que s'han trobat factures al calaix pendents de pagament i algunes partides ja esgotades a mitjans d'any.
A pocs dies de la celebració del segon aniversari del referèndum d'autodeterminació, l'Ajuntament de Vic aprova avui per posar el nom de plaça 1 d'octubre, a l'espai situat davant de l'emblemàtic edifici del Sucre. L'aprovació arriba al ple del consistori de la capital osonenca sense acord entre els partits independentistes. El nou FM, Natàlia Peix.
Bona tarda. Tant l'equip de govern de Vic com les entitats sobiranistes, l'ANC i Òmnium, consideren que el lloc escollit és simbòlic perquè l'edifici del Sucre va acollir un dels col·legis electorals l'1 d'octubre de 2017. D'allà també en va sortir, entre d'altres, la manifestació del 20 de setembre, la primera de les grans mobilitzacions que es van fer a la ciutat de Vic abans i després del referèndum. La proposta, però, no compta amb la unanimitat de tots els partits i entitats independentistes presents a la comissió creada fa un any i estan a favor Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, publicant a l'ANC i Òmnium, però no capgirem Vic i el CDR. Aquests dos últims consideren que el lloc que es proposa no es pot considerar un espai públic. Abans d'escollir aquest punt per posar-li el nom d'1 d'octubre, a Vic se'n van descartar almenys dos més, al carrer Virrei Avilés i a la plaça de l'estació. En el primer cas, el 85% dels veïns van votar-hi en contra i en el segon ho van fer el 75%. La intenció de l'equip de govern és poder inaugurar el nou espai 1 d'octubre el dia 30 de setembre, la vigília del segon aniversari del referèndum.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. En infraestructures, la demarcació de carreteres de l'Estat a Catalunya inicia els tràmits per desencallar la Nacional 2 en el seu tram entre Maçanet de la Selva i Tordera. En els propers dies, els ajuntaments d'aquests dos municipis es reuniran amb Foment i els propietaris dels terrenys afectats per les expropiacions. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Es durà a terme l'ocupació dels terrenys i començaran les obres d'ampliació de la capacitat de la via, que consistiran en la construcció d'un segon carril i en alguns trams d'un tercer en cada sentit de la marxa. Aquesta obra, però, no comporta la construcció de tota l'infraestructura d'un desdoblament. L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, assegura que es tracta d'un projecte d'arranjament de la via per eliminar revolts. L'alcalde recorda que s'ha arribat fins a aquest punt després que el Ministeri de Foment hagi desestimat l'opció de desdoblar la en aquest tram.
I ens va deixar tirats i el que s'ha trobat, doncs, que té una carretera nacional 2 de mitjans del segle XX, per tant han passat molts anys, que ha de reformar perquè és perillosa i perquè sobretot vindran cotxes acostumats a anar per una via ràpida que vindrà de Girona o vindrà de Barcelona i s'arribarà amb una nacional, doncs, de les que hi havia quan anava la gent amb 600.
També ha subratllat que es garanteix l'accés a tots els habitatges per on passarà la carretera i ha afegit que es comprovarà la correcta indemnització de privats afectats per les expropiacions del projecte de millora de la Nacional 2 de Massanet a Tordera.
Diferents grups animalistes de les Terres de l'Ebre reuniran aquesta setmana amb grups polítics al Parlament per demanar que es canviï la llei catalana que permet la seva declaració dels correbous. A Catalunya, la norma aprovada l'any 2010 prohibeix les corrides de toros, però no els correbous, perquè asseguren forma part de la cultura de nombroses poblacions. Pep Carbonell, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En declaracions de la xarxa, la presidenta de l'entitat Lexànima, Maria Ballossada, s'ha mostrat optimista per l'inici d'aquests contactes i perquè finalment també es prohibeixin els correbous.
Iniciem ronda amb els grups parlamentaris aquesta mateixa setmana, doncs per demostrar amb documentació, gràfica i escrita, doncs totes les incidències que hi ha hagut, no només amb animals, sinó també amb les persones, per intentar una vegada per totes ja modificar la llei de protecció dels animals de Catalunya i erradicar d'una vegada per totes aquest tipus d'espectacles.
D'altra banda, Ballossada també ha proposat que es faci una consulta a Catalunya i que siguin els ciutadans els qui decideixin què cal fer, si cal prohibir o no els correbous.
I encara un darrer punt, els experts auguren una temporada de bolets tardana i amb una producció mitjana de 60 quilos per hectàrea. Serà una campanya molt inferior a la de l'any passat, la segona millor des de que es tenen registres. Solsona FM, Roser Claudet.
La calor intensa i les escasses precipitacions de l'estiu han fet que la temporada de bolets comenci més tard del que és habitual al Pirineu. Ho posa de relleu el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona, que des de fa 20 anys realitza mostrejos micològics en parcel·les permanents distribuïdes pels boscos catalans. A partir d'aquestes dades i els models meteorològics, que preveuen temperatures una mica més elevades i una pluviometria normal, es preveu una temporada amb una producció similar a la mitjana dels darrers 20 anys, de 60 quilos per hectàrea de totes les espècies. Si bé l'any passat, a mitjans d'agost, ja hi havia bones produccions, enguany s'ha d'anar a zones molt concretes per trobar alguna cosa. Ho apunta Juan Martínez d'Aragón, micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Es complicado, porque realmente hay que irse a zonas muy concretas. En la zona de Setcases, nos podemos al Ripollès, toda parte del Pallars en unas zonas, en la Val d'Aran, pues sí que hay unas zonas concretas que están saliendo algo de seps, algo del Rovellón, incluso algunos camagrocs, ¿no? Pero realmente son zonas muy, muy concretas.
Per tal que la temporada millori, Martínez de Aragón posa de relleu la necessitat que baixin les temperatures i que facin pluges suaus perquè l'aigua penetri el sòl.
En cultura, el Festival Esperanza del Prat de Llobregat segueix incrementant la presència femenina i s'obre nous gèneres musicals. Lil Dami, El Pot Petit, Elèctrica d'Arma, Oques Grasses o Su són alguns dels artistes que compliran l'edició d'enguany que ha de celebrar-se els propers 11, 12 i 13 d'octubre. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Enguany el Festival Esperanza estarà dedicat a conscienciar sobre l'escalfament global i les seves conseqüències mediambientals, socioeconòmiques i humanitàries. L'onzena edició vol posar l'èmfasi en el paper que pot jugar el món rural a l'hora d'afrontar aquesta crisi climàtica. Òscar Rando és el codirector.
Veiem també amb l'àmbit rural una oportunitat per treballar també amb una conseqüència molt clara i amb la que treballem molt decididament des del festival, que serien les migracions, les persones que es veuen forçades a fugir dels seus països, ja sigui per la guerra, per la fam o pel canvi climàtic. També tenim aquesta situació i veiem que aquí és una oportunitat i treballem molt decididament perquè aquest any doncs tot giri amb les taules de reflexió, amb el discurs del festival, amb el suport als projectes que donarem al final amb aquesta qüestió, no?
Entre les novetats més destacades del festival es potenciarà espectacles més familiars, com El Pot Petit, o la incorporació del jazz amb el pretenc Joan Chamorro al capdavant. També hi haurà la banda Esperanza, que liderarà l'ex de Gossos, Nacho Tarrés, i tornarà L'Esperanza és Mujer, una proposta que reivindica la presència de la dona tant dins com fora de l'escenari i que s'amplia els 3 dies de festival. Serà entre l'11 i el 13 d'octubre.
I a Lleida, la nova temporada de tardor de l'Espai Orfeó de la capital del Segrià comptarà amb una trentena de propostes musicals. Enguany s'ha inclòs un nou cicle de petit format que inclourà artistes com Paula, Emília Rovira o Marion Harper. Guau, Lleida Ràdio, Míriam García.
Aquest 2019 l'Espai Orfeó torna amb propostes de gèneres molt diferents, com l'espai acústics, l'espai jazz o el programa infantil. A més, també presentaran la seva producció pròpia Christmas.cat a la Sala Bars de Barcelona. Òscar Enrique és el director de l'Orfeó Lleidatà.
Convertim l'Espai Orfeó en un cafè, no? I realment el que estem oferint és una experiència pel públic molt, molt propera a l'artista, amb realment propostes de renom com poden ser no només la Emília Rovira, més de casa, sinó també la la Paula Jornet.
El tret de sortida d'aquesta temporada de tardor serà el proper divendres 20 de setembre amb la Job Session i l'Escola Jove. Pel que fa als espectacles, a banda de l'Espai Orfeo, també es podran gaudir en diferents equipaments culturals de la ciutat com l'Auditori Enric Granados, el Cafè del Teatre o el Teatre de la Llotja.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Reus Deportiu és el campió de la Supercopa d'hoquei patins després d'imposar-se al Barça en la final disputada a Igualada.
És la tercera Supercopa d'Espanya que sumen els de Jordi García, que feia 13 anys que no la guanyaven. Un gol de Romà Vancells quan faltaven 3 minuts pel final va capgirar el marcador fent pujar el 2-3 final.
En bàsquet, el títol de la Lliga Catalana LEP va ser per al Pardinyes.
Els lleidatans de Lillerdalto Nissan Pardinyes es van imposar al Club Bàsquet Prat per 76-68, sorprenent tothom en el curs del seu debut a la LEP Plata, i van trencar el domini Pota Blava, que s'havia adjudicat les 4 darreres edicions de la competició. Ens n'informa des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Els de la capital del Segrià van tornar a sobreposar-se a la lògica i van guanyar la final d'aquest diumenge de la Lliga Catalana LEP que se celebrava al Barris Nord de Lleida. No s'esperava que passessin la fase de grups i ho van aconseguir. No s'esperava que passessin la semifinal davant el Girona i ho van aconseguir. I no s'esperava que guanyessin la final davant el Club Bàsquet Prat i ho van aconseguir. Els de Jarre Encuentra van guanyar la Lliga Catalana LEP després d'anar per davant en el marcador en gairebé tot l'enfrontament. L'entrenador dels de groc i negre, però, repetia el missatge que ha anat exposant al llarg d'aquest campionat de pretemporada minuts després del partit.
Al final no deixa de ser un torneig de preparació per la lliga regular, no? I ens havia de servir. Estem molt contents d'haver aconseguit el títol, no? Però no és la que val, no? Els partits que valen són a la lliga. Llavors, bueno, contents ara per haver aconseguit el títol, però tot que continua treballant.
Wendell Davis i Adrià Duc, jugadors des de la capital del Segrià, amb 21 punts van ser els màxims anotadors del partit, mentre que el mateix Davis, amb 28, va ser el jugador més ben valorat d'aquesta final.
Mentre que la Lliga Catalana Femenina, l'Espart City Lip Girona va guanyar el Cadí a la Seu 46-66, en el que suposa el 8è títol del seu palmarès.
En waterpolo, el cap de setmana ha estat ocupat per les competicions europees amb bon balanç per als clubs catalans.
Només el Club Natació Barcelona ha quedat fora de la Lliga de Campions després de perdre els últims instants per 9-8 a la piscina de l'Oradea romanès en la segona fase prèvia. La bona notícia és la classificació del Terrassa, que va guanyar 13-6 a l'Estrasburg i acaba el líder invicte del seu grup. Els vallesans van sumar 3 victòries en els 3 partits disputats. Didac Covachon és l'entrenador.
Un cop hem arribat a aquesta fase, a la tercera fase, l'altre set ja la vam jugar i hem vist que és una fase molt complicada, amb rivals que es mereixen estar on estan, amb rivals que són molt durs defensivament, tant com ofensivament, amb viatges complicats pel tema de trasllats, però bueno, vingui el que vingui, serà benvingut i anirem per totes com sempre.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc, un matí d'activitats i jocs d'aventura, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 29 de setembre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al parc a l'espai natural de les Guilleries Sabassona. A partir de 11:15 del matí a l'àrea d'esplai de la Font Trobada a Folgueroles.
Viu al parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
La Seu Vella és un dels principals símbols de la ciutat de Lleida. Construïda entre els segles XIII i XV, el conjunt monumental té una posició privilegiada des d'on podem contemplar la capital de la terra ferma. Antigament anomenat Roca Sobirana i actualment conegut com el Turó de la Seu Vella, és la part més elevada de Lleida. Però a més del conjunt monumental, també en reserva moltes activitats interessants. Per començar, tenim Xinuxano pel Turó, un recorregut nocturn previst pels divendres 13 i 20 de setembre. Per només 2 euros, de 8:45 del vespre a 10:45 de la nit, podrem descobrir les fortificacions defensives del turó en una visita guiada amb accés a espais normalment tancats al públic. També és nocturna la proposta titulada Nit de lluna plena al claustre. Això és dissabte 14 i consisteix en una jornada de portes obertes que inclou el concert del grup orquestra Castellband. El cap de setmana del 21 i el 22 de setembre és el torn de les visites guiades a la Seu Vella i al Castell del Rei. Però si us voleu estalviar l'entrada als monuments, el dilluns 30 les visites seran gratuïtes amb motiu de la Festa Major, coincidint també amb un castell de focs que precisament es veu de conya des d'aquest turó de la Seu Vella. Activitats del mes de setembre al turó de la Seu Vella. Podeu consultar-ne tots els horaris al web turoseuvella.cat.
Sabies que...
Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
La xarxa de comunicació local.